Ara mateix les 11 i 4 minuts del matí, temps de descompte a la sintonia de Ràdio Maricel, el repàs, la crònica esportiva d'aquest cap de setmana, que ens ha deixat alguns resultats interessants. D'entrada, en el que va ser, sens dubte, el duel més destacat del grup 13 de la tercera catalana de futbol, el Capellades va demostrar ser un líder molt sòlid i tenir les idees molt clares. Va guanyar 1-4 a Aiguadols davant un Sitges B, que poc va fer per impedir aquest triomf que allunya ara mateix el líder del segon classificat a 11 punts. Per tant, vaja, hi hauria d'haver un d'alta baixa perquè el Capellades no acabés enduent-se el títol de Lliga i jugués, per tant, l'any que ve a la segona catalana. El Sitges B, Raül Aroca, va seure per darrer cop a la banqueta d'Aiguadols, marxa per qüestions professionals, res a veure amb el futbol, però va ser, com dèiem, el darrer partit de Raül Aroca com a entrenador del Sitges B. Per tant, el club que treballa ja des de fa uns dies en la recerca d'un nou tècnic del seu substitut. El primer equip va guanyar 1-2 al camp del Canonja. Duia una motxilla, home, déu-n'hi-do, força pesada, després de les tres últimes derrotes. L'equip d'Àlex Villacamp es va imposar per 1-2 al camp del Canonja gràcies als gols de Gerard Fernández, només començar el partit, i de Xavier Cabezas. Una bona victòria que continua deixant els Sitges a la tercera posició d'aquesta classificació del grup 3 de primera catalana. Això pel que fa al futbol. En bàsquet també destacarem la boníssima victòria del bàsquet Sitges a la pista del Baricentro Barberà, 65-68, amb un gran Bustos, autor de 21 punts. Un dels destacats, Joan Antoni Bustos, com també la recuperació d'Uri Camproví, des del punt de vista també anotador, autor de 15 punts. Boníssima victòria, com dèiem, del conjunt d'Edu Piñero en aquest bon inici també de segona volta amb la Copa a Catalunya. Va patir més el Club Patí Subursitges en el seu partit de divendres passat aquí a Pinsfense contra l'Amposta. Al final 4-3, amb aquesta dosi de patiment per part dels homes de Jofre Vilà, Jofre Júnior, que va ser l'autor dels 4 gols del conjunt sitgetà, un Jofre que es consolida com a màxim golejador de la categoria, en suma ja 32. Això va passar, com dèiem, divendres aquí a Pinsbens. I sembla que l'escenari, el Valdiri Aleu, va pesar, i de quina manera, amb el Rugby Club Sitges. Sobretot a la primera part es va veure un Rugby Club Sitges de dues cares, el de la primera i el de la segona. 35-3, parcial favorable amb la Sant Boiana a la primera meitat, i parcial de 10-24 favorable al Rugby Club Sitges a la segona. Per tant, un recuperat conjunt sitgetà que no va ser a temps d'endur-se la victòria del Valdiri Aleu. Tot això i d'altres resultats que comencem a repassar a partir de ja. Mateix les 11 i 7 minuts del matí. El juvenil de la Blanca vol jugar amb la preferent l'any que ve, i no ho diem pas nosaltres, ho diuen els seus números ara que s'ha arribat ja a la fi de la primera volta d'un campionat que de moment consolida amb la Blanca com a líder, i ara mateix també amb 8 punts d'avantatge respecte al segon classificat, un Marc Bartra, amb el que precisament va derrotar a domicili el passat dissabte per 2-4. Esperem poder parlar d'aquí uns moments amb el seu entrenador, amb en Josu Julián. D'entrada, el que farem és repassar aquests i altres marcadors dels equips de la Blanca. Com sempre, ens ha d'ajudar l'Isidre Gómez. Isidre, bon dia i bona hora.
Hola, molt bon dia.
Boníssima victòria del juvenil A, com dèiem, davant el Marc Bartra. Vaja, la millor manera de tancar amb aquesta primera volta?
Pues sí, a part no va ser fàcil, tot i que vam jugar amb un jugador més. Uh-huh. Per l'expulsió del porter d'ells al minut 21, l'equip aquest no es van rendir, va ser un bon partit dels nostres, però contra un molt bon rival. Bé. Almenys això és el que m'han fet arribar, que no va ser tan fàcil com marca el resultat.
Bé, era previsible, no oblidem que el Marc Bartra és segon a la classificació, però ara l'avantatge de la Blanca, com dèiem, està en 8 punts. És un coixí, no diré que definitiu, perquè queda tota la segona volta, però és un coixí que et permet doncs, estar o tenir una certa tranquil·litat. Una certa.
Podem anar gestionant la temporada o el que queda de temporada i mirar d'anar assegurant tots els punts possibles i perdre els menys possibles i arribar al final amb menys, si no amb aquesta mateixa avantatge, sí amb un avantatge que ens permeti anar sense estratos al final de la temporada.
Estem parlant del Marc Bartra, però atenció perquè el Martorell també ja suma 28 punts, per tant s'ha aprofitat d'aquesta victòria de la Blanca en certa manera per atrapar el conjunt penedesenc. No oblidem que el Martorell ha estat l'únic equip capaç de guanyar la Blanca en aquesta primera volta, per tant un rival també a tenir en compte.
Ja dic, fins al final serà tot apretadet, tot lluitat, o sigui, tot seran finals, 15 finals que ens queden fins a final de temporada. Algunes potser seran més fàcils que altres, però haurem de suar-ho. Ja ho explicarà el Joshua ara, sí. que ell ja està al capdavant i veu més el dia a dia i ja ens ho posarà clarito.
Molt bé, doncs aquest resultat que deixa la Blanca en una situació doncs, òptima, diem, per afrontar ja en la segona volta. Què hi posem més de la jornada, Isidre?
Doncs pues mira, aquesta setmana estem molt cofois, diguem, perquè amb el que nosaltres considerem el grup ja de competició, que són el juvenil A, el juvenil B i el cadet A, pues tots han aconseguit el pleno de victòries. El juvenil B es va imposar també el Marc Bartra a Pinsbens per 5-1. El cadet A va jugar diumenge contra el Prat AE allà al municipal Sagnier, va guanyar per 3-4 amb un partit també molt, molt disputat, amb moltes alternances de joc. I també posarem el cadet B, que està fent una temporada increïble, que va guanyar a Pinsbens 8-0 a la Fundació Leti Vilafranca i ens segueix com un sòlid líder. A l'infantil preferent, pues, bueno, va treure una nova derrota, però més ajustada que altres vegades, no tan golejats, va perdre 2-0. I després ja tenim un altre líder que tenim que està molt fort, que és l'S13A, que diumenge va guanyar 1-2 al camp de la Fundació Atlètic Vilafranca i continua també encapçalant la classificació. I ja en categoria de futbol 7 teníem un parell d'herbis sitgetans, el S12A va guanyar 1-3 al Sitges A per 1-3 al municipal d'Aiguadols i després ens teníem una visita del Sitges B contra el contra la Blanca S11B, que va ser un meritori empat de 2-2 per tots dos equips. Moltes ocasions per la Blanca, però molt ben defensat pels Sitges i van emportar-se aquest meritori 2-2. I ja ens queda l'últim, que són sempre partits bonics de jugar. L'SDUA va jugar a Pinsbens contra el Barça B i va perdre, com era d'esperar, per un contundent 1-10. Això ens porta a l'estadística setmanal, que aquesta setmana és molt bona. 14 victòries, 3 empats, 3 derrotes i 2 equips que descansaven. O sigui que podem estar molt contents, ja dic, junt amb les 4 victòries dels equips més grans i el resta de les victòries, doncs, fantàstica setmana.
Doncs un bon panorama el que li ha quedat a la Blanca al llarg d'aquest darrer cap de setmana. Isidre, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé i fins la propera.
Molt bé, gràcies, adeu.
Vinga, ara sí. Havíem tingut algun petit problema, però ara ja tenim el Josu al telèfon. Josu, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé, i suposo que tu també.
Sí, bueno.
Home, quina millor manera d'acabar la primera volta amb aquesta victòria, 2-4, en el camp del segon. Vaja, no sé, ara parlem del partit, però així d'entrada ha estat una primera volta, Josu, molt, molt satisfactòria per l'equip.
Sí, la veritat és que els nanos han donat la talla i, ostres, hem fet una primera volta molt, crec que molt bona, a nivell de resultats i també de sensacions. Sí que és veritat que el mes de desembre ens va costar una mica i tal, però també és normal, tots els equips tenen tenen aquest punt de, bueno, pues de baixó físic o mental o com li vulguis dir. I però bueno, la diferència entre els altres equips i nosaltres ara mateix és que nosaltres en els moments, en els pitjors moments, hem continuat guanyant. I bueno, i això sí que és veritat que et dona molta força a nivell de motivació pel que ve.
Aquest coixí de 8 punts que teniu, Josu, què et diu?
Bueno, em diu que estem més a prop de l'objectiu, però em diu que queda molt i que som a l'equip a batre. I això es veu cada setmana. Cada setmana és una passada. Si tu veus com corria l'Igualada la setmana passada contra nosaltres i veus l'Igualada d'aquesta setmana, dius, no, és el tercer equip de l'Igualada, el d'aquesta setmana. No, és el mateix. Però una setmana juga contra el líder i una altra setmana no té tanta motivació pel que sigui. Llavors, en aquest sentit, ens queden 15 finals i hem d'anar dia a dia perquè si estem pensant en el maig, ens equivocarem. Hem de pensar en el Defonso i ja està.
Dissabte veu aconseguir aquesta victòria per 2-4. Sí que és un partit que ve una miqueta condicionat per l'expulsió del porter d'ells, però vaja, és una victòria, Josu, molt interessant per a vosaltres, perquè tenint en compte que és el segon classificat i que la Blanca va dir, bueno, escolta'm, estem aquí.
Sí, bueno, a veure, qui veu el partit, jo crec que no hi ha dubte de qui va ser superior. És veritat que el porter li expulsen al minut 21, però fins al minut 21 crec que vam tirar 5 vegades a porteria, anàvem 0-1, i la jugada de l'expulsió a la falta, o sigui, no els hi va donar temps a jugar amb 10, perquè la falta és el 0-2. A partir d'aquí, ells hi ha un moment que ens fan anul·ladors en una bada defensiva, en un contraatac que ens van fer, i ho va fer molt bé el xaval d'ells, però jo crec que en quan vam treure del mig del camp, vam tornar a anar per ells i es vam fer que l'1-3 bastant ràpid, i aquí jo crec que es va acabar el partit. I més quan sortim del vestidor i el Gonzalo fa l'1-4 al minut 2 o 3 de la segona part. Llavors, en aquest sentit, bueno, sí que és cert que vam demostrar que anàvem amb les idees molt clares i així es va demostrar el resultat.
Sí, sí, i va sortir prou bé amb aquest 2-4, sí. Que, vaja, us deixa ara a les portes d'una segona volta, Josu. Clar, no sé, aquest avantatge de 8 punts, ara ho dèiem amb l'Isidre, no us permetrà jugar, no direm amb tranquil·litat, però és un coixí que et permet equivocar-te una miqueta només.
Sí, si ho vols mirar així, sí. Jo ho miro com que és un al·licient per intentar fer-ho millor. Va. Si hem perdut 9 punts a la primera volta, doncs intentar perdre menys, si pot ser. Si perdem menys, t'asseguro que som els campions.
Sí, no.
Si després hem de mirar aquestes matemàtiques que dius, doncs també ho farem, òbviament. El que sí que és cert és que els que venen darrere poden fallar menys que nosaltres. Això és veritat i és així. Però a partir d'aquí, torno a dir-te, el meu missatge cap a l'equip des de dissabte és que molt bé, que moltes felicitats a tots, que s'ho passessin molt bé el dissabte, però que dilluns preparem un partit superhostil, que és el de Sant Ildefons, el diumenge al migdia. Més enllà és que no vull ni mirar ni saber res. Que després els equips fallen, pues mira, millor per nosaltres, però jo sé que, ja et dic, sé que és una lliga molt competida i que la que tinguis un o dos dies de dubte ja et vindran tots els fantasmes, llavors prefereixo no intentar tenir-los.
Clar, és evident. Josu, imagino o intueixo una miqueta l'ambient que es podia respirar o es va poder viure al vestidor l'altre dia després d'aquesta victòria 2-4 contra el Mar Bartra. Hi havia fins i tot algun punt d'eufòria?
Hi havia felicitat, més amb la rebuda que vam tenir per part d'ells, que bueno, perquè fes una idea, els van tallar l'aigua calenta als xavals.
Què dius?
Bueno, ens van amenaçar, vam sortir malament del camp.
Perquè llavors, el partit, Josu, es va jugar per respirar.
Sí, el partit va ser superplàcid,
ja.
però sempre hi ha, bueno, pues,
sí,
persones
sí.
O personatges que que no saben perdre i que, bueno, llavors ens van, bueno, ens van fer la sortida una miqueta
desagradable.
Agredolça, diguéssim,
ja,
agredolça.
Ja, ja.
A partir d'aquí, els xavals, òbviament, quan entren al vestidor, ho celebren, però eufòria no. Màxim respecte amb el Marc Bartra, perquè jo crec que és un molt bon equip i el problema és el de sempre. El problema és pues bueno, pues la gent que acompanya per fora i l'alcohol, el pito,
sí,
l'alcohol,
sí,
i els camps, és així de clar.
L'entorn del futbol cada vegada és bastant, sí, bastant fastigoset, tot s'ha dit.
Sí.
Vaja, tornem a la part esportiva, Josu. Tanqueu aquesta primera volta amb balanç molt positiu. 11 victòries, 3 empats i només una única derrota, el partit que perdeu aquí amb el Martorell. Estem parlant molt del Marc Bartra, però compte perquè el Martorell ja l'ha igualat a punts. I serà tan o més rival, òbviament, no?
Sí, jo crec que al final els que estan allà a dalt pues, han demostrat que volen estar a prop nostre, pues, que són el Martorell, són el... Bueno, jo diria que des de Ribes cap amunt,
sí,
tots tindran les seves opcions, més grans o més petites. Llavors, Ribes, Prat, Cornellà, Martorell, Bartra i nosaltres, diria, jo crec que no em deixo cap. I després hi ha un gruix d'equips que, òbviament, et poden fer la guitxa en un partit, però els favorits són aquests. Està clar que el Ribes pues, ja està més lluny, això és així, però bueno, són equips que han de dir la seva i que tindran segurament opcions.
No.
A partir d'aquí, pues, bueno, nosaltres hem de ser forts en el nostre dia a dia.
Si et pregunto què ha de fer la Blanca en aquests partits de la segona volta, en aquesta segona volta, intueixo la teva resposta, no? Però vaja, si fos allò molt, molt pràctic, et diria, vaja, si feu el mateix que la primera, ja està bé.
Home, si fem el mateix ja ho firmo, ara mateix, vamos. Si fem el mateix, ja et dic, som campions, és així.
Sí, sí.
És així, perquè si tu només et deixes 9 punts, ostres, és una passada. Però no, hem d'anar dia a dia, hem d'anar, pues que els xavals continuen amb la mateixa motivació, és una edat complicada, perquè, bueno, perquè hi ha moltes coses al voltant de les seves vides i, bueno, i hem d'anar dia a dia, motivant-los i que tinguin il·lusió per jugar, per defensar el club i per guanyar partits. Si fem això, doncs tindrem opcions de guanyar cada partit. Si no, doncs, bueno, pues tindrem més problemes. És el nostre missatge. És que no hi ha res més, Pitu. No hi ha més invent al futbol que treballar.
Perfecte, doncs ens quedem amb aquest darrer missatge. De moment, trajectòria de notable alt, diguem-ho així, del juvenil A en aquesta primera volta. Queda tota la segona i queda feina encara per fer. Josu, gràcies per haver atès la nostra trucada una vegada més. Que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies, Pitu.
I estem en contacte. Gràcies, maco.
Vale,
vinga,
gràcies.
Adéu.
Adéu.
Trajectòria notabilíssima la d'aquest juvenil A de la Blanca que, com dèiem, amb aquesta victòria 2-4 al camp del Marc Bartra el deixa a les portes ja d'aquesta segona volta amb allò de dir puc gestionar aquests 8 punts que tinc de coixí per si m'equivoco una miqueta, però no és el pla, òbviament, equivocar-se massa. Bé, també seguim parlant de futbol, òbviament, i ha començat ja la segona volta en el grup 3 de la primera catalana i la Unió Esportiva Sitges, que duia aquesta motxilla de 3 derrotes consecutives, per fi va poder treure una mica de pes amb la victòria de dissabte passat al camp del Canonja per 1-2. Ben aviat s'avançava amb el Sitges, ja que al minut de joc Gerard Fernández, rematant una centrada de Pasqua, posava el 0-1. El mateix Gerard Fernández estavellava una pilota al travesser que hauria suposat el 0-2, i del possible 0-2, allò del futbol, es va passar a l'empat a 1, perquè a poc de començar la segona meitat el Canonja feia amb el gol de l'empat. Sortosament, al 53, una gran jugada de Geri va servir perquè Xavi Cabezas anotés l'1-2, que acabaria sent el resultat definitiu. 3 punts per començar amb aquesta segona volta que haurà de confirmar o no els Sitges en aquesta zona noble de la classificació. I en volem parlar amb l'entrenador de la Unió Esportiva Sitges, amb l'Àlex Villalgordo, que el tenim ja amb el telèfon. Àlex, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia, Pitu.
Respires una miqueta més, oi?
Sí, bueno, sobretot amb més tranquil·litat. Sempre diem que que la bona feina, si es trasllada amb resultats, dona més confiança i després de tres derrotes jo crec que era molt important.
Deies, crec que el teu perfil d'Instagram, que bonic és retrobar-se amb la victòria i tornar a veure cares d'alegria, eh?
Sí, és una cosa que ho parlem sovint, que els dic molt als nois, que al final les victòries nosaltres ens alegrem molt, el cos tècnic, però sobretot ens alegrem per ells, perquè al final es veu tota bona feina traduïda, l'esforç que fan cada dia entrenant, i al final canvia molt. Entrar un vestidor després d'una victòria i de ficar música, cantar i fer la foto, que no quan perds, que sembla un funeral i tothom està callat i amb el cap agotat.
Aquesta motxilla que duíeu de tres derrotes començava a pesar, oi, Àlex?
Sí, al final jo crec que ha sigut l'última derrota la que ens ha fet més mal, perquè el dia del Tortosa fem una primera part molt bona, que al final ens acaben remuntant, però és fora de casa. El dia de la cooperativa pots perdre, tot i que és d'una manera inverosímil com es dona aquesta derrota, però l'últim dia sí que no va deixar bones sensacions, al camp del QE sense competir, a més una golejada com és 3-0, jo crec que era moment de guanyar com fos, de treure les males vibracions, que es diu, aconseguir els 3 punts, si jugant bé o jugant malament, i tornar a somriure, que al final és una de les claus per treballar millor.
Et feia, en certa manera, no diré por no és la paraula, però més respecte potser del normal al partit de l'altre dia al Camp del Canonja, perquè us podíeu trobar un escenari més o menys similar al dia de Camarles, no?
Bueno, es feia por el fet de pensar que què passaria si tornàvem a perdre, més que res perquè en quedaríem la quarta derrota,
ja.
Ens separaríem més de les posicions de dalt, potser ens hagués passat algun rival dels que anava darrere, llavors tens una mica el neguit aquest. Però bueno, sabíem que la Canonja era un rival difícil, que casa seva estava traient millors sensacions que no per resultats. Sabíem que era l'última oportunitat que tenia l'entrenador per refer a l'equip, si no el feien fora, i era l'última bala que tenien i l'anaven a gastar. Per tant, estaven conscienciats, estaven advertits ja de que la setmana passada vam veure que sense competir no podem guanyar ningú, i jo crec que l'equip es va ficar al món de treball, va fer un partit molt seriós, el partit que tocava, i molt content, ja et dic.
Un partit que s'encara, vaja, de la millor manera possible, perquè al minut de joc ja el Gerard fa el 0-1, sí que ells es tornen a posar el partit, diguem-ho així, empatant a l'inici de la segona meitat, però bé, el gol del Xavi Cabezas posa de nou les coses al lloc. En aquests camps es pateix el que no està escrit, eh?
Sí, costa molt, al final és un desplaçament llarg, allà la gent apreta molt, l'equip contrari també, saben que la salvació passa per fer-se forts a casa, i com bé dius, jo crec que la clau va ser primer marcar molt, molt aviat per posar-nos al partit de cara, i sobretot que després, quan ens vam fer l'empat, vam ser capaços de tornar a capgirar el marcador en uns minuts, que això sempre va bé, perquè al final, si estàs molta estona amb el partit empatat, doncs comencen a venir els dubtes i tal, i el fet de que Xavi marqués el 1-2 minuts després de que ens empatessin, jo crec que per ells va ser un cop bastant dur, anímicament, i després doncs sí que ens vam tancar una miqueta més i que ells van tenir arribades, però al final tampoc van tenir alguna ocasió molt, molt, molt clara. En canvi, nosaltres sí que van gaudir de 2-3 contraatacs en els quals podíem haver tancat el partit abans.
Amb aquest partit, recordem, va començar la segona volta. Quin ha de ser el paper de l'equip en aquest segon tram del campionat, Àlex?
Bueno, jo crec que nosaltres ens hem de centrar sobretot en anar amb el dia a dia, en créixer. Jo crec que els equips ara ja ens esperen amb més ganes, no som la sorpresa com eren, podia ser la primera volta, ja els equips saben com jugues, saben el que proposes, t'han vist a dalt de la classificació i saben del que ets capaç, i llavors em plantegen un altre tipus de partit. Jo crec que nosaltres hem d'anar creixent, hem de competir cada partit, i com sempre dic, a les últimes 5 jornades estar vius i competir per alguna cosa bonica.
Clar, la cooperativa no falla, el Martorell no falla, són els dos equips ara mateix, Àlex, que marquen una miqueta les diferències, no?
Sí, la veritat que està molt bé, jo crec que estan fent una temporada molt bona, molt regular. Clar, nosaltres vam tenir aquesta ensopegada de tres partits seguits, que si no haguéssim tingut, o almenys haguéssim puntuat algun, estaríem a més a dalt, ara ens separen 5 puntets. Però bueno, també estic convençut de que pot ser possible que ells passin per aquest tram també. I a més, contra més a prop del final de temporada tens aquestes ensopegades, més nervis et poses i més difícil és capgirar-les.
Permeta'm que faci un petit parèntesi, Àlex, i et pregunti també pel filial, per aquesta derrota que va patir l'altre dia 1-4 aquí amb el Capellades, amb el líder, i per aquesta qüestió de que el Raül no podrà continuar a la banqueta. Una llàstima, no?
Sí, jo crec que és un aspecte molt, una nota molt negativa pel club, que un noi com el Raül, que està 100% capacitat i que estava fent una temporada espectacular, no pugui continuar. Pel que fa la derrota, doncs al final el Capellades està demostrant l'equip que és. Jo els vaig veure la setmana anterior contra el Ribas i vaig veure un equip molt sòlid, molt ben plantat al camp, amb les idees molt clares i amb molta qualitat. Però bueno, jo crec que la funció del Sitges ha de ser lluitar per aquesta segona plaça, perquè sembla que la primera està molt lluny. Fer-se forts a casa, que ho estan fent, anar rascant puntets fora de casa, intentar els duels que són directes, doncs guanyar el gol a veraix. I és molt llarg i al final ara potser el Capellades el veiem molt lluny, però després es pot relaxar i pot caure més d'una vegada. I si més no, almenys el segon sabem que té el premi de promoció, i jo crec que seria una nota molt positiva pel club que el veu pogués disputar.
Et faig l'última. Dissabte ve el 25 de setembre. Un equip, si no m'equivoco, Àlex, allà empat a 0, partit sense gols. Vaja, que serà d'aquells partits també de picar pedra,
Sí, serà un partit molt dur. És l'equip menys golejat de tota la lliga. És un equip que ha deixat fins a 7 ocasions la porteria a 0. Són molt forts defensivament, és un bloc molt ben ficat que ve juntet de l'any passat de fer una gran temporada de segona catalana, i que després potser a dalt no és un equip molt alegre i molt vistós, però bueno, intenta aprofitar les seves oportunitats i està fent una grandíssima temporada, i jo crec que aquí a Guadols, que les dimensions són petites, doncs ens plantejaran un partit molt tancat, molt difícil d'obrir, i jo crec que és important els primers minuts intentar obrir la llauna perquè se'ns fiqui més de cara.
Tanco els ulls i m'imagino un partit de dissabte, és que me l'imagino.
I tant, és similar.
Molt bé, sí. Àlex, doncs gràcies per haver atès la nostra trucada, que vagi molt
a
bé,
vosaltres.
Enhorabona per aquests tres punts importants, com dèiem, al camp del Canonja, i a seguir, que com deies, això encara ha de durar una miqueta més. Gràcies.
Molt bé, moltes gràcies, Pitu, que vagi molt bé.
Sitges, que han començat aquesta segona volta amb aquesta victòria 1-2, victòria que el consolida en aquesta tercera posició de la classificació. Com diem, la cooperativa no falla, va guanyar 0-3 al camp del Camarles, tampoc falla el Martorell, que va guanyar també còmodament 1-4 al camp del Sant Ildefons. Per tant, cooperativa i Martorell, que de moment estan marcant el territori en aquest grup tercer de la primera catalana. 11 i gairebé 33 minuts del matí. Segur que volíem acomiadar-se amb una victòria, o si més no, amb un millor gust de boca, però el futbol té aquestes coses. Raül Aroca, en el seu darrer partit a la banqueta del Sitges B, tancava la seva, de moment, curta etapa com a tècnic del filial, i marxa perquè, com és molt normal, la feina obliga, i amb tota la pena del món, i amb aquella sensació de ben segur de feina inacabada. Dissabte passat a Aiguadols, el Capellades va demostrar ser un líder molt sòlid i que si no hi ha un daltabaix serà el campió, i l'any que ve, per tant, jugarà amb la segona catalana. El Sitges també hi voldrà ser la temporada que ve a segona catalana, però haurà de fer-ho, en el millor dels casos, com a segon classificat i havent de disputar, per tant, una promoció. Va passar el líder per Aigua Dols i es van dur una victòria clara per 1-4, no direm que injusta, però potser un pèl massa contundent. Els sitgetans mancats de fons d'armari van poder igualar amb el gol inicial dels visitants al minut 44 gràcies a l'encert d'Àlex Cassanyola, un Àlex Cassanyola que, per cert, va haver de demanar el canvi amb problemes físics. Van veure un Capellades amb les idees molt clares i a la represa va saber rematar la feina amb 3 gols més que deixaven aquest marcador de 1-4 i un avantatge d'11 punts ara mateix respecte al segon classificat. Al final, fins i tot, una mica de picabaralla, res important, però l'àrbitre va acabar mostrant diverses vermelles, una d'elles per a un Jair Fernández que, per cert, es perdrà el proper partit al camp del Masquefa. Toni Muñoz, bon dia i bona hora.
Bon dia, Pitu.
Què et va semblar el partit?
Doncs, mentre el Sitges va tenir el partit empatat, mentre ells no anaven per davant el marcador, me va semblar molt bé pel Sitges, no? Únicament que jo el Sitges l'he trobava passar una miqueta més en endavant, una miqueta més en atac, però lo de més estava defendent molt bé, doncs estava aguantant molt bé Capellades, però el moment que el Capellades va doncs marcar el segon gol, doncs aquí és quan el Capellades ja amb el seu tercer va ser superior cada vegada que arribava. Ara, en lo de més, a mi me va agradar el Sitges, el que passa que vaig veure el Capellades un xip més superior que el Sitges.
Jo no havia vist fins dissabte el Capellades i, vaja, t'ho vaig dir personalment, Toni, a mi em va semblar un molt bon equip, un equip amb les idees molt clares, un equip que quan arriba a porta doncs, ho té claríssim, té molta qualitat en alguns dels seus jugadors. Vaja, jo crec que estem parlant del futur campió.
Sí, no, és que sense cap mena de dubte, jo penso que per això lo celebraven tant, no? Perquè per ells, doncs, els que podien fer-li mal podia ser el Ribas o el Sitges,
sí.
Per tot, per aquí, per tot, però ells quan van veure que guanyaven i lo celebraven de la manera que lo celebraven, sinó el vestidor, no? Uh-huh. Lo van celebrar moltíssim, perquè sabien que, doncs, los que le podrían fer mal era el Sitges, no? O bé el Sitges, no? I han superat això i me dona la sensació que aquest equip no tindrà rival, perquè a partir d'ara doncs aquest equip serà molt superior. El Sitges el que ha de planificar ara és la promoció. La promoció costarà molt perquè
sí, sí.
N'hi ha equips que estan allà treballant, lluitant. El Ribas ha recuperat el segon lloc, però ja tenim a l'Olimpia 3 punts, tenim a Vegas allà, tenim a l'Olímpic en fase, és molt complicat, però el Sitges té que treballar per la promoció. Jo penso que, jo no sé, el fet de no tenir el Raúl a la banqueta, no sé quin serà el nou entrenador del Sitges, però en Raúl jo tenia molta esperança que el Sitges pogués jugar a la promoció. Sense Raúl ja ho veurem. Però tant de bo que aquest equip continuï igual.
Sabem que és una baixa important, la del míster, la del Raúl Aroca, perquè, vaja, el vestidor doncs, és conscient de que perden un dels grans actius. Del que has pogut saber, Toni, el club ja fa dies que treballa en trobar un substitut. De moment,
sí.
Encara, vaja, públicament no s'ha comentat res.
No, perquè s'ha parlat amb els entrenadors, però ara és un moment difícil, perquè tots els entrenadors que potser l'interès dels Sitges estan entrenant, no?
Sí.
I tenen que acabar la temporada. De tota la sensació...
Ui, Toni, un moment. Sí. Intenta moure't una miqueta perquè et anem perdent, vale?
Sí.
A veure si pots moure una miqueta i la conversa pot ser més entrenadora en aquest sentit. Una miqueta més. A veure si...
Una miqueta més o...?
Sí. Va, a veure, anem a intentar-ho. Vinga, va. Comentàvem això de l'entrenador, que el club està treballant i bé, que de moment encara no s'ha trobat ningú. Vaja, almenys a aquesta hora.
No, exacte. I dona la sensació, Pitu, doncs que al final... Aquesta és la sensació, després de parlar amb els entrenadors, que tindria que ser un home de la casa,
ja.
Un home dels Sitges, el que porti l'equip endavant. Ja veurem quin serà, però dona la sensació no, que al final serà, potser serà l'entrenador que porta el juvenil, l'Àvila, no sé, es parla de molts noms, però tindrà que ser un de la casa, no?
Sí, sí. Bé, un, dels, complicat. Un dels noms que apunten podria ser, com diu el Toni, el de David Àvila, eh?
David Àvila, correcte.
Un dels tècnics de la casa. Bé, veurem com acaba tot plegat, però vaja, Toni, que queda una segona volta apassionant, eh? Almenys per la lluita per aquesta segona plaça, perquè, com dèiem, el primer està gairebé adjudicat.
Estic totalment d'acord. Queda una segona volta difícil, complicada. Ara té un partit complicat amb el Sitges. A partir d'ara tindrà dos o tres partits molt complicats, però el Sitges té que seguir en aquesta línia si vol jugar la promoció.
Està clar, està clar. I ara toca la visita a Masquefa. Un Masquefa que ahir va perdre 3-2. 3-2 sí. A Ribes, eh?
Però jugant un bon partit, Pitu, jugant un bon partit i posant les coses molt difícils al Ribes, que va tenir en Jan Carles el seu goleador, no?
Sí,
tancant dos gols.
Al minut 11 ja guanyava 2-0, clar.
Sí, clar, va tenir aquest jugador que li va donar dos gols al Ribes, però li va posar les coses bastant complicades, però fins a l'últim gol va lluitar per a veure si podien empatar i és un equip complicat, eh?
Sens dubte, sens dubte. No ho tindrà fàcil el filial del Sitges. Toni, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
Molt bé, tu.
Adéu-siau.
Adéu, bon dia, bon dia.
Vint minuts i les 12 del migdia. Temps ara per escoltar les valoracions d'en Raül Aroca. Com dèiem, el tècnic sitgetà en el seu darrer partit no dubtava, així d'entrada, en felicitar el capellà pel seu triomf, però lamentava també el fet de no haver pogut fer els canvis necessaris per intentar variar la dinàmica del partit arran del segon gol visitant. Raül Aroca.
Bé, Raül, bona tarda. No ha quedat una bona tarda, òbviament, amb aquest 1-4. Sensació agradolça, no? 1-4 excessiu, creus?
Sí, bueno, depèn del moment del partit que agafis, no? Jo penso que fins al segon gol d'ells, que si no m'equivoco al voltant del 60 o una cosa així, el partit era igualat, podia decantar-se d'un costat o d'un altre, que era el que preveia. I amb el segon gol, sense l'oportunitat de fer canvis que canvien el partit per circumstàncies de l'equip, ens hem vingut a baix, hem afluixat una miqueta i per això són el líder, no? Si poden anar matxacant i l'han fet. Felicitar-los i ja està.
De fet, el 0-1 semblava que afectava l'equip moralment, sortosament ha arribat l'empat a poc d'acabar la primera meitat i sí que el segon gol ja ha acabat de fer mal.
Sí, perquè la primera part jo penso que és amb 0-0 ja ha sigut lo just, ens anem 1-1, bueno, és el mateix. I si és veritat que quan entrem a la segona part penso que han sigut els millors minuts nostres, hem corregit quatre coses al descans i el segon gol se'ns ha destrossat perquè no teníem les cames per arribar com estàvem arribant, no teníem l'ímpetu que teníem al principi, ens ha descol·locat una miqueta i ells l'han aprofitat.
A favor de l'equip cal dir que heu estat fidels al vostre estil i a la vostra manera de jugar i això us honora.
Sí, alguna cosa portem dient des del primer dia és que el rival no ens condiciona per la nostra manera de jugar, podem canviar petites coses.
I avui era molt fàcil canviar, eh?
Sí, clar, podríem haver fotut l'equip enrere, començar a jugar més directe, però és que no ho sabem fer, o sigui, tenim un tipus de jugador i una manera meva de jugar, o sigui, no canviem una cosa per l'altra. I hem sortit al camp a guanyar amb les nostres idees. Lògicament, cada setmana canvies alguna coseta per algun tipus de rival o alguna cosa, però hem sortit apretada, intentar tenir la pilota, intentar ser protagonistes, perquè crec que és la manera que està més a prop de trobar els tres punts, i no ha sortit, ja està, no passa res.
I avui potser ha faltat una miqueta de fons d'armari, no, Raül?
Sí, bueno, hem tingut el problema d'Hugo Paraíso, que la teníem de l'11 titular. Ahir a l'entreno es va fer mal, avui estava a vera i a l'escalfament ha notat que no podia. També l'honra perquè és un partit que tothom vol jugar i ha demostrat que és un jugador d'equip.
Cassanyola l'ha hagut de canviar també amb problemes físics, no?
Cassanyola, que és un jugador que ens està marcant la diferència últimament i que potser a Moador se'ns donava aquesta ímpetu per intentar remuntar el partit, ens ha demanat el canvi per un problema a l'abductor i ja venia molt curts de plantilla, a més aquestes dues baixes ens ha complicat en el moment que estàvem pitjor d'intentar fer un canvi que canviés una miqueta, però bueno.
Què t'ha semblat el Capellades?
No, jo Penso que és el millor.
Un equip amb les idees molt clares, eh?
Sí, tenen les idees molt clares. Individualment penso que és el millor equip de la categoria, no passa res per dir-lo. A dalt, cada pilota que tenen mig-mig et fan una ocasió de gol, tenen tres ocasions de gol si et foten dos. Per això són els líders, 11 punts, s'ho mereixen, estan treballant molt bé, perquè a part de tenir aquests jugadors has d'estar treballat i l'equip està treballat, felicitar-los i no queda un altre.
Cores de la vida, avui és el teu últim partit a la banqueta del Sitges. Suposo que amb aquella sensació de dir, hosti, hagués preferit marxar d'una altra manera, però això era així.
Sí, està clar, o sigui, avui ha sigut un partit molt dur per mi a nivell personal, no he acabat de disfrutar el partit, un partit que a mi m'encanta sempre jugar contra els de dalt i competir. Era una sensació molt estranya, no? Perquè no sabia el missatge, jo també estava una miqueta tocat perquè no m'agrada deixar l'equip mai en aquesta situació, i més amb aquests xavals que els tinc una estima des de fa molt de temps, els conec des de que són petits i ha sigut molt dur. Però bueno, està clar, jo volia acabar guanyant el líder i tots feliços, no ha pogut ser, però ens hem de quedar amb el global, que penso que ha sigut molt bo.
Expliquem això, Raül, marxes, evidentment, per qüestions professionals, vull dir, tu no et guanyes la vida jugant a futbol, tens la teva feina i estàs obligat a marxar en aquest sentit.
Exacte, he apurat al màxim, o sigui, no me'n vaig anar cap equip ni me'n vaig perquè vulgui, me'n vaig per motius professionals, buscar-me la vida per intentar continuar al màxim, però ara ja se m'ha donat una situació que és impossible seguir entrenant i estar a tope com jo vull estar entrenador.
Veuràs els toros des de la barrera ara?
Sí, i tant, mai no deixaré els xavals sols, cada vegada que pugui vindré a veure'ls, animar-los, i el mateix que els he demanat al vestidor, no? Que segueixin treballant com estan fent avui dia d'avui. Són un grup espectacular, no tinc cap queixa, i de veritat que es mereixen que li vagi molt bé.
El primer lloc és gairebé inaccessible, el Capellades ho té, sí que queda tota la segona volta, sí. Però el Capellades, òbviament, si no fa el tonto, que vaja, crec que no el farà, serà el campió. Per tant, la lluita ara se centra en el segon lloc. Queda tota una segona volta, i suposo que el missatge és anem-hi, no?
Sí, i tant. Bueno, jo penso que sempre hem anat el mateix missatge, no? Des de que estàvem a 8 punts fa 5-6 setmanes, que ara hem tingut una ratxa molt bona, sempre han dit que l'objectiu és ser segons, no? De fet, la xerrada ha sigut què és el pitjor que ens pot passar avui. Perdre i seguir empatats a punts segon amb tercer, amb el Ribas a davant aquí, llavors no teníem res a perdre, avui era intentar fotre'ns a la baralla, ara és pràcticament impossible, hem de ser realistes, però seguim ficats a la baralla que volíem, no? De fet, ha acabat la primera volta, érem els segons, que era l'objectiu, per tant, si tot va igual que la primera volta, que lògicament canviaran les coses, si fas els mateixos punts i a dia d'avui hem començat com vam començar la primera volta, ets el segon, o sigui, hem de seguir la mateixa línia i seguir treballant que ho tenen.
Molt bé, Raül, doncs, gràcies, enhorabona per la feina feta, perquè te'n vas deixant l'equip doncs en una molt bona situació, i per part nostra agrair-te sempre l'atenció que has tingut vers la ràdio.
No, gràcies a vosaltres per trucar-me a tot arreu i per seguir-me.
Gràcies.
Gràcies, Pitu.
Doncs Raül Aroca, que va viure ja en el seu darrer partit com a míster del filial de la Unió Esportiva Sitges, estimosament amb aquesta derrota per 1-4 contra el líder, contra el Capellades, i vaja, el club que haurà d'anunciar en breu el seu substitut, perquè vaja, la lliga continua i el Sitges B que jugarà aquest proper cap de setmana al camp del Masquefa. Un Sitges B que ara mateix queda tercer, empatat a punts amb el Ribas, un Ribas que ahir va guanyar 3-2 al Masquefa, el proper rival dels sitgetans, però aquest coixí que té ara mateix el Capellades d'11 punts el fa, vaja, gairebé inaccessible quan encara queda tota la segona volta en joc. Parlem ara de bàsquet, perquè en el bàsquet Sitges en partit de la quinzena jornada amb la Copa Catalunya va sumar ahir doncs una molt bona victòria a la pista del Barberà. Una d'aquelles victòries que et donen crèdit i, sobretot, moral i confiança. Victòria 65-68, que ha fet pujar uns quants llocs a la classificació, ja que els sitgetans ocupen ara mateix el 8è lloc després de sumar el 6è triomf de la temporada. Dos primers quarts marcats, sobretot, per la igualtat, que et fan anar al descans amb un 32-35 favorable. Bon tercer parcial amb un 16-22, que va servir, entre d'altres coses, per gestionar millor els avantatges
de cara amb el darrer quart, un darrer quart en el que el Barberà sí, es va imposar amb un parcial de 17-11, però insuficient per ell ser per evitar el triomf d'un bàsquet Sitges en el que va brillar especialment Joan Antoni Bustos, autor de 21 punts com a màxim del partit, i també bon partit d'un únic emproví que va recuperar en certa manera l'encert anotador amb un total de 15 punts. Ens agafem, doncs, aquella teoria que ens comentava divendres passat Nacho Velasco, la d'un bàsquet Sitges que es mou millor en aigües forànies, jugant molt millor fora que no pas a casa. En aquest sentit, els números, vaja, no enganyen, dels 6 partits que ha guanyat, 4 han estat com a visitant i només 2 victòries a casa, on per cert hi tornarà a jugar amb aquest proper dissabte contra un grup Barna que en aquesta darrera jornada ha perdut contra el Samà 54-65. D'aquesta jornada de bàsquet també destaquem el partit que va jugar dissabte el sènior femení, que va perdre per només 2 punts, 35-37, davant el Martorell, a Pinsbens. Partit de màxima igualtat, que es va resoldre en els darrers instants amb una millor gestió per part del Martorell, sobretot des del punt de vista ofensiu. Belén Flores, amb 10 punts i 8 rebots, va ser la jugadora més encertada per part de les sitgetanes. Dissabte que ve, toca visita'm a la pista del líder, el bàsquet Roser. Anem a l'hoquei. Deia Jofre Vilà en acabar que ben bé no sabia per què, però els partits amb l'Amposta darrerament se'ls feia una muntanya. De fet, el Club Patí Subur Sitges va arrencar la temporada amb una derrota davant una Amposta que es va acabar imposant per 3-2 en el primer partit de Lliga. I divendres passat, a Pinsbens, en el primer partit de la segona volta, els sitgetans que van suar de valent per sumar els 3 punts amb una victòria per 4-3. 3 punts per seguir amb aquestes opcions de poder-se classificar per disputar la promoció d'ascens, gràcies en part a l'olfacte golejador que un cop més va demostrar tenir un Jofre Vilà, que fou l'autor dels 4 gols i que ja en suma un total de 32, consolidant-se com a màxim golejador de la categoria. Partit davant l'Amposta, d'aquells en els que, com s'acostuma a dir, va tocar remar gairebé sempre contracorrent. De fet, els visitants es van posar per davant el marcador al minut 11, tot just després d'una bona ocasió que Sergio Pérez estavellava la pilota al pal. Va ser el partit dels pals. Fins a 5 pals vam arribar a comptar els que va fer el conjunt sitgetà. Després d'un domini gairebé absolut del Club Patí Subur Sitges i de tenir bones ocasions, per fi va arribar amb el gol de l'empat. Jofre posava el 1-1 al marcador, faltant només 53 segons per arribar al descans. Va començar bé la segona part amb el 2-1 del Subur Sitges gràcies a un xut des de la pròpia pista de Jofre, però l'Amposta, aprofitant alguna que altra llacuna en defensa, feia el 2-2 en una acció de contracop. Els visitants resistien amb 7 faltes que ja havien comès a la primera part i, de fet, van tenir l'oportunitat de posar-se per davant amb un penal que Max va aturar al minut 35. Bon partit, un cop més, del gran porter del Club Patí Subur Sitges. A 9 minuts del final, Jofre de penal feia el 3-2, però just a la jugada següent l'Amposta tornava a empatar amb el 3-3. Sortosament, i faltant només 6 minuts, Jofre, en una acció personal, feia el 4-3 definitiu. Tothom va poder respirar després d'un partit que va tenir fins a cert punt allò punt d'estressant, per la seva emoció i per la seva igualtat. I en acabar amb el míster Jofre Vilà, que parlava d'aquestes dificultats que ben bé no se saben que cada cop hi ha contra l'Amposta.
És increïble, o sigui, saps això de que sempre hi ha algun equip o alguna cosa que se t'enganxa i no saps massa bé per què, i van passant els anys. Nosaltres amb l'Amposta, un equip que sempre està lluitant per evitar el descens, i sempre tenim problemes. De fet, el problema ens el vam generar bàsicament nosaltres ja perquè vam perdre el primer partit d'allà, cosa que no ha fet pràcticament ningú. És estrany. Ara ho parlàvem amb el seu delegat, diu que sempre fem uns partits molt estranys, on, no sé, o sigui, no, perquè els jugadors també són diferents i les situacions són diferents, i en canvi el partit al final surt igual de raro per tot arreu. No sé.
El partit en què marques, bueno, heu hagut d'anar a remolc gairebé tot el partit, quan s'heu posat per davant, ells immediatament després ja empataven.
No, és que a més, hem de tindre, per exemple, la primera part, si no hem tirat 30 vegades, o sigui, quedat 35, eh? O sigui, hem anat un any tirat 30 i és anat tirat 5.
I he comptat, si no m'he errat, 5 o 6 pals, també.
Sí, sí, pals i remats que no anaven i intervencions del porter molt, molt bones, i li he dit, és que l'estem escalfant i és que s'ho està creient i tot. I doncs la segona part ja ens hem plantejat que tocava remar, però desconnectàvem, o sigui, en el moment que ens posàvem per davant i veiem que estàvem dominant el joc o pues desconnectàvem una mica. No ha sigut un bon partit per part nostra, però és que el que em sobta és que amb aquest equip no, mai ens surt un bon partit, sempre coses molt estranyes. Bueno,
tampoc hi ha una explicació,
sí,
així
no, és que no, a vegades no saps per què, demanes temps i corregeixes coses i veus que les coses funcionen i veus que les opcions hi són, però resulta que no tires endavant el partit, no sé, és estrany.
Benvinguts, sí, siguin aquests 3 punts, Jofre, tenint en compte que, vaja, ja s'ha començat millor la segona volta que la primera amb aquests 3 punts. Ara comentàvem les baixes, no? Les lesions estan sent un hàndicap important aquest any.
Amb aquest equip, aquest any, no hem aconseguit tindre disponibilitat de tots els jugats en tota la temporada. O sigui, des del primer dia ja no va poder ser així. I anem intentant anar rotant. De fet, hi ha alguns jugadors que estan evolucionant bé, estan jugant millor i estan agafant més responsabilitats, però si no és per una cosa o per l'altra, ja tenim un jugador menys que ens ha deixat i tenim 2 jugadors en aquest moment lesionats, un recuperant de la lesió. No sé, complicat. No, a vegades tampoc saps massa bé per què està passant això, perquè a més, si fossin algun tipus de lesió física, algun tipus... No, però és un cop, és una enfermedad, és... No, coses que no són previsibles, no són entrenables.
Avui comença la segona volta. Què esperes de l'equip en aquest segon tram de la competició, Jofre?
Home, espero això. De fet, ja comencem millor, encara que ha sigut un partit amb molt patiment, aquí l'hem guanyat, el patiment allà el vam perdre. O sigui, a poc a poc hem d'anar assentant a l'equip. De fet, també amb els Nadals també ha sigut molt complicat entrenar, això ens va fer baixar una mica al límit, el que deia de malalties i baixes i coses d'aquestes que m'han obligat a fer un tipus de rotacions. El Jofre tampoc va tindre que descansar un parell de partits. No sé, ara ve Carnaval amb tot el que significa això per Sitges. No sé, espero que anar compactant a l'equip, anar entrant amb aquests... De fet, un partit com el d'avui, que hem tingut que aguantar 4 minuts, l'últim que ens va passar va ser a Reus i a l'Olímpic i no vam poder, al final vam acabar empatant, no? En canvi avui ho hem pogut fer a poc a poc. O sigui, jo continuo dient que l'equip, fixa't que té recorregut, el que passa és que, ja et dic, entre circumstàncies i esdeveniments s'estan complicant una mica la vida, però el que esperem és anar millorant els resultats i a poc a poc acostar-se a la part de dalt, i això sí, tindrem bons partits aquí a Pinsbens, perquè dels 4 equips amb els que ja sembla que estem lluitant aquesta situació, 3 venen a casa, no? Llavors, com a mínim serà divertit.
L'equip ha de ser més solvent, no?, en aquest segon tram de la competició, Jofre?
Sí, però jo crec que la solvència ens falta per això, no? Perquè avui falta aquest, demà ens falta aquell, avui la primera part se li ha trencat el patí amb el Pau Prat, i està pràcticament tota la primera part arreglant el patí sense poder entrar a la rotació, no?
No me faltava això.
Sí, no, és que es van donar unes circumstàncies que ja et dic, per una cosa o per l'altra, no podem consolidar un equip que se les trobi totes i que pugui anar coent el seu comportament en situacions d'estrès. I crec que les tindrem, perquè si anem funcionant d'aquesta manera és molt possible que hi hagi 2 o 3 partits on realment ens tinguem que jugar aquesta fase o... per poder ascendre la categoria, no? Llavors, bueno, a poc, si encara estem al gener, pues, encara ens queden mesos, almenys per passar-se una mica bé.
Ara que deies la paraula estrès, avui ha sigut un partit estressant.
Sí, sí, no, a veure, a mi per sistema ja m'agraden que els partits, jo crec que amb el hockey el que guanya és el que domina millor el caos, no? O sigui, abans, quan jugava d'una altra manera, sí que era un joc de veure qui no feia l'errada, però actualment el hockey ha canviat molt i jo crec que el que domina el caos és el que guanya, no? Bueno, avui l'hem dominat nosaltres, no que pot considerar que l'hem dominat, però almenys ha sortit controlat i amb això ja en tenim prou.
Doncs victòria amb aquesta gran dosi de patiment davant l'emposta, la que va aconseguir divendres passat el Club Patim Subur Sitges. Arribem ja amb la recta final del programa, bàsicament per destacar que a la DHCAT de rugby el Rugby Club Sitges va perdre un Rugby Club Sitges de dues cares, eh? No tan bé a la primera, però molt millor a la segona. Al final, derrota contra la Santboiana 45-27, i amb aquella certa sensació que si el partit hagués tingut una tercera part potser l'hauríem acabat guanyant. Per tant, ara mateix el Rugby Club Sitges, després d'aquesta jornada, queda ara com a quart classificat, per tant, entraria en aquesta lluita pel títol, una lluita pel títol que, si tot segueix igual, serà entre la Santboiana, el Químic, el Gòtics i el propi Rugby Club Sitges. I posem també una miqueta de futbol sala per comentar, bàsicament, que amb el Club Futbol Sala Sitges segueixen estat de gràcia. Amb el conjunt de Joel Losada es va imposar amb autoritat 0-9 a la pista del Font Rubí, un resultat que l'ha situat segon a la classificació. I per la seva banda, l'equip de futbol sala de la Unió Esportiva Sitges va empatar 2-2 davant el Vilanova del Camí en partit jugat a Pinsbens. I un darrer punt per destacar també la primera victòria de l'equip femení de futbol 11 de la Unió Esportiva Sitges, que ahir va guanyar 2-0 al Monjos en partit jugat a Aiguadols, gràcies als gols que van marcar Cristina Boira i Marta Benasset. Amb aquest apunt de futbol femení posem el punt final a l'edició d'avui, 27 de gener, del temps de descompte, mig minut i les 12, per tant, tanquem aquí Paradeta Esportiva. Demà més. Adeu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.